Info amb Reme Herrera.
Bona tarda, és la 1:05. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Iniciar-se en una pràctica esportiva de ben petit pot ser beneficiós pels nens i joves, tant per a la seva salut com per ajudar-los a socialitzar-se, ensenyar-los valors positius i desenvolupar la seva personalitat. Segons els experts, l'esport promou tant valors socials com personals. El respecte, la cooperació, l'amistat, el treball en equip, la lluita per la igualtat, la responsabilitat social o el companyerisme són alguns dels valors socials més importants que fomenta la pràctica esportiva. Quan els personals no podem oblidar les habilitats físiques i mentals, la creativitat, la diversió, el repte personal o el reconeixement com aspectes que es treballen amb la pràctica esportiva. Valors que de ben segur molts dels nostres esportistes locals han après durant la seva trajectòria. El patró municipal d'esports de Ripollet reconeixerà aquesta nit l'esforç, la dedicació i la disciplina d'alguns d'ells durant la primera edició dels Premis 10 de l'Esport Local. Des de l'Info els felicitem i animem tothom a practicar aquest bon hàbit com és l'esport. Aquests premis dels quals parlarem àmpliament a l'Info d'avui formen part de les notícies destacades de la setmana. Passem a conèixer-les de la mà de la nostra companya Laia Prats. Titulars.
Com dèiem, aquest vespre tindrà lloc la primera edició dels Premis 10 de l'Esport Local. En parlarem amb el regidor d'Esports, Xavier Peñarando.
Aquesta setmana hi ha hagut diverses notícies de caire polític i alguns partits han donat a conèixer els seus alcaldables. Us en donarem més detalls al llarg de l'informatiu.
Ahir es va inaugurar l'oficina de la Llei de Barris de Can Mas, la mostra Veïnes Ciutadanes, dins els actes del Dia de les Dones. Ens ho explicarà la regidora de Polítiques d'Igualtat, Maria del Mar Viera.
L'Aula d'Ecologia Urbana té previstes diverses activitats pel mes de març. La Núria Manxuca de l'agrupació Ripollet Natura ens les explicarà.
També coneixerem dos nous serveis que ha posat en marxa el Patronat Municipal d'Ocupació sobre creació d'empreses i treballadors de la construcció.
Amb la resta de notícies dels esports i la previsió del temps tancarem l'edició d'avui de l'Info. Comencem.
Esteu escoltant Info.
Ahir es va inaugurar a l'oficina de la Llei de Barris de Can Mas l'exposició Veïnes Ciutadanes, una mostra sobre les dones dins el moviment veïnal dels anys 70, que forma part de l'extens programa que la Regidoria de Polítiques d'Igualtat ha preparat amb motiu del Dia Internacional de les Dones. Precisament dimarts es donava a conèixer la imatge que enguany il·lustrarà aquest programa. Per parlar d'aquests i altres temes, comptem amb l'altra banda del telèfon amb la regidora de Polítiques d'Igualtat, Maria del Mar Viera. Mar, molt bona tarda.
Bona tarda.
Què ens pots dir d'aquesta imatge que enguany il·lustrarà el 8 de març a Ripollet?
Sí, doncs aviam, com sabeu, aquest any des de la Regidoria de Polítiques d'Igualtat ens havíem plantejat fer un canvi en l'elecció del cartell que, bueno, publicitarà els actes del Dia de la Dona. Havíem pensat, doncs, adreçar-ho als joves del municipi, contactant amb els instituts i també amb el cafetí, però, bueno, hem fet coincidir... de manera no voluntària ha coincidit amb dates d'exàmens i també amb dates en què els nois estan i les noies estan preparant els seus treballs de recerca. Aquest concurs ens va quedar desert i, bueno, va haver-hi un noi que és usuari del cafetí de Can Mas que ens va dir que, tot i que no havia entrat dit el termini que es proposava, tenia una obra per presentar i ens va demanar una petita pròrroga. El noi ens va presentar el cartell, el Miguel ens el va presentar, ens va semblar que era una proposta acceptable i, per tant, doncs, bueno, hem decidit que aquesta seria la imatge. El premi que ha tingut en aquest cas el concurs, doncs, ha estat un premi que no és amb valor econòmic, sinó que és un, bueno, un present que hem volgut fer a l'artista i es tractava d'un iPod Nano. El cartell, doncs, presenta la imatge d'una dona que es posa les sabates i, bueno, el Miguel ens va comentar que ell havia volgut reflexar d'alguna manera les dones que treballen cada dia, no només fora de casa, sinó també amb les famílies, però que llevat d'estar cansades i d'haver de portar aquesta càrrega cada dia, doncs, bueno, es posen les sabates un cop més cada matí per sortir a treballar i per sortir a plantar-li cara a la vida.
Aquest tema de les sabates és recurrent, no?, quan parlem de dones aquí a Ripollet.
Sí, de fet, el cartell de l'any passat ja treia la imatge d'unes sabates, d'una nena que es posava les sabates de la seva mare, i aquest any és la dona que es posa les seves pròpies sabates. Bueno, el tema sabates sempre va lligat amb les dones i és un tret característic de la feminitat.
Mm-hmm. Bé, parlant del programa, com dèiem, ahir es va inaugurar la mostra Veïnes Ciutadanes. De què es tracta?
Bueno, aquesta exposició, de fet, està inclosa dintre de les activitats del 8 de març perquè estarà exposada a l'oficina de Can Mas fins a l'11 de març. És una exposició que ens l'ha cedit l'Institut Català de les Dones, que consta de 8 plafons, i en aquests 8 plafons ens expliquen la història de 12 dones, doncs que, bueno, són dones que venen normalment d'un món rural, que en un moment de la seva vida van haver de canviar el seu espai territorial, van haver d'emigrar a unes altres ciutats, algunes d'elles aquí a Barcelona, i llevat de no de tenir poca formació, de potser ja tenir la seva vida una miqueta establerta, amb marit, fills, etc., doncs en arribar aquí i en veure la realitat que trobaven, doncs zones amb construccions molt bàsiques, amb pocs serveis, van decidir agafar, bueno, donar un pas endavant i ficar-se dintre del món veïnal per aconseguir totes aquelles coses que els seus barris necessitaven, tots aquells serveis que necessitaven. És una exposició molt maca perquè, a més, doncs, bueno, podem veure les fotos d'aquestes 12 dones, d'aquestes 12 històries, algunes d'elles encara viuen, unes altres ja han desaparegut, però, bueno, com comentava jo el dia de la inauguració de l'exposició, crec que és important que les dones que treballen als barris i pels barris vegin reflectida, doncs, la seva força i el seu treball, i que les noies joves vegin que les dones d'abans també treballaven per uns objectius i que els aconseguien.
Hem de dir que el programa és molt ampli, que s'allargarà fins al proper 28 de març i que, com dèiem, compta amb moltes activitats. Ens podria avançar algunes?
Sí, encara hi ha algunes que s'estan acabant de perfilar. Aquest any vull agrair de manera explícita el treball de les entitats. Com sabeu, aquest any és un any de retallades pressupostàries i quan ens vam plantejar fer el programa d'activitats, doncs, bueno, teníem por perquè no tenim els mateixos recursos que teníem d'altres anys. Però gràcies a la implicació de les entitats de la taula de les dones, doncs, hem aconseguit un programa bastant complet i amb moltes activitats. Aviam, comencem, per exemple, el dilluns 1 de març, amb una presentació d'un llibre de l'Assumpta Montellà. Si recordareu, doncs, aquesta escriptora ja va presentar La maternitat d'Elna, també coincidint amb els actes del Dia de la Dona fa un parell d'anys, i aquest any ens presenta un llibre que es diu Elizabeth Eindenbest, Més enllà de la maternitat d'Elna. Això serà a la Biblioteca Municipal el dilluns 1 de març a les 7. Les dones de l'Associació de Fibromialgia i Síndrome de Fatiga Crònica de Ripollet han organitzat un taller de Bollywood. Això serà el dijous 3 de març a les 6 de la tarda al Centre Cultural. Després, des del 4 de març fins al 31 de març, tindrem una exposició de la Mercè Rodoreda, que estarà ubicada al centre Cultural, que ens l'ha cedit també a l'Institut Català de les Dones, i bueno, doncs, que explica una miqueta la vida i l'obra de l'escriptora, que és una de les escriptores més traduïdes de la literatura catalana. El 8 de març, com sempre, el grup de Dones per la Igualtat, doncs, organitza una representació teatral a càrrec d'Amics del Teatre. Aquí veiem la col·laboració de dues entitats. Serà al Teatre Auditori a les 7 i mitja de la tarda i l'obra porta per títol Fem Comèdia. Després passaríem a una activitat infantil. Com sabeu, la biblioteca sempre organitza els contes infantils, però que són commemoratius del Dia de les Dones. En aquest cas són Passejant per Europa i el conte de l'Artur i la Clementina, i seran el dimecres 9 de març, com us deia, a les 17:40 a la biblioteca. El dijous 10 de març, això és una novetat i a més estem molt, molt contentes perquè, bueno, ha estat gràcies a la col·laboració del Patronat d'Ocupació, tenim una xerrada que porta per títol La creació d'empreses amb dones. Serà al Centre Cultural i anirà a càrrec de Teresa Zamora i Cristina Turuella, que són tècniques de COPEVO, del Consorci per l'Ocupació del Vallès Occidental. I pretenem que sigui un seminari per la sensibilització i formació de la creació d'empreses amb dones. Aquesta és una de les novetats d'aquest any. El dimarts 15 a les 18:30 es fa un cinefòrum a l'Escola d'Adults que porta per títol La Flor del Desierto. L'Escola d'Adults sempre fa aquesta activitat coincidint amb els actes del dia 8 de març. El dimarts 15 de març a les 8 de la tarda tenim contes per adults que a més aquest any van relacionats amb la Mercè Rodoreda, que si recordeu abans us he dit que hi havia una exposició que commemorava l'escriptora. Porta per títol Hi havia una dona i una altra i una altra, i va a càrrec de Sílvia Llorente, que és actriu i narradora, i serà a la biblioteca. El dimecres 16 de març parlarem d'educació i gènere. Volem abordar el tema de la, del gènere ja amb infants molt petits. I serà càrrec d'Anna Salvatella, que és la, la directora de les dues llars d'infants municipals, i de Vanessa Romero. Això serà al centre cívic de Can Mas. Després una altra entitat, l'associació Balafon, farà una xerrada el dimecres 23 de març a les 6 de la tarda sobre el casament i la dot. És una xerrada sobre les diferents costums i que existeixen a dintre de la cultura africana. Jo crec que és una activitat molt interessant. I la que estem acabant de perfilar, que ja seria la, la darrera, és una activitat que porta per títol Mirall de dones. Estem intentant que pugui venir la, la diputada Immaculada Moraleda, i es tracta d'una projecció i una presentació d'uns capítols de, d'una sèrie documental que s'està emetent a TV3 i a la que s'entrevista dones reconegudes en diferents àmbits socials i professionals. Això serà al Centre Cultural i acabarem de determinar si finalment podrà venir la diputada o si vindrà alguna persona. Alguna
molt bé. Déu-n'hi-do quin nombre d'activitats. De moment, com dèiem, podem veure aquesta exposició a Can Mas, Veïnes Ciutadanes. Només agrair a la regidora Maria del Mar Viera, de Polítiques d'Igualtat, doncs, la seva, com sempre, la seva presència. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Bona tarda.
Adéu. Obrim la plana política. El passat 14 de febrer el PSC de Ripollet va ratificar Juan Parralejo com a alcaldable del partit per a les properes eleccions municipals del 22 de maig. Aquesta decisió es va prendre en una assemblea de militants, els quals van valorar molt positivament l'acció de govern dut a terme durant els darrers mandats en què Parralejo ha liderat el projecte socialista a Ripollet.
D'altra banda, l'agrupació local ha endegat la campanya Digue'ns la teva, a través de la qual vol recollir propostes dels diferents agents socials i econòmics de la vila per confeccionar el seu programa electoral. Així ho explicava el secretari de Comunicació de l'executiu, Alberto Castro.
Amb la fi efecte de poder recollir l'opinió dels sectors de Ripollet, amb la fi efecte de poder recollir les seves propostes, les seves inquietuds en el nostre programa electoral. Aquestes reunions vindran acompanyades per ponents o per persones emblemàtiques, significades en el sector que treballem, amb la intenció de que puguin generar debat, dinamitzar i poder doncs, fer encara més ric i elaborar propostes molt més consolidades.
El primer dels actes va tenir lloc ahir la tarda. El Centre Cultural hi estava adreçat al sector econòmic i comercial de Ripollet. Així va comptar amb la presència de Pilar Almagro, directora general de l'empresa Vertisup, ubicada a Ripollet, representants del Gremi d'Hostaleria, de la Unió de Botiguers, de l'aparcament de camions, de diverses cooperatives ripolletenques, de la Cambra de Comerç de Sabadell, Pimec Cefes de la comarca i dels sindicats UGT i Comissions Obreres del Vallès Occidental. Les conclusions d'aquest debat ajudaran a dissenyar les propostes que el PSC oferirà a la ciutadania pel que fa a la promoció econòmica i al desenvolupament de l'activitat hostaleria i comercial del municipi.
El COP Compromís per Ripollet ha reprès la campanya de presència als barris endegada l'any passat amb l'objectiu de recollir les propostes de veïns i veïnes i difondre la feina feta i les seves propostes. L'espai compta amb una pissarra on els ciutadans poden anotar les seves propostes de millora de la ciutat per tal de ser recollides pel COP en el seu programa electoral.
El passat dissabte 12 de febrer el grup va instal·lar una carpa amb uns plafons informatius al barri del Pont Vell. El regidor del COP Compromís per Ripollet, Eduardo Jiménez, valorava positivament aquest primer acte.
Bien, bien, recogimos un par de propuestas bastante interesantes. Está bien, y la presencia, bueno, pues la idea también es eso, ¿no? Ir informando a los vecinos de las propuestas que nosotros vamos a llevar en el programa y la elaboración, todo lo que hemos ido realizando durante estos 4 años de la última legislatura.
Fins ara el grup municipal havia utilitzat la fórmula d'assemblees periòdiques als diferents barris, però ara volen actualitzar el mètode. Eduardo Jiménez explica per què.
Bueno, es un contacto más directo, ¿no? Porque es, la asamblea es más en un local o en un sitio más concreto, y entonces pues en esta propuesta es algo, un espacio más abierto, un espacio en el que puedes ir hablando con los ciudadanos que van pasando, los ciudadanos van pasando y te pueden ir consultando, te pueden ir preguntando, te pueden ir aportando ideas, y es un poco, creo que hay más fluidez en el diálogo.
Demà dissabte de dia 19 farà la Rambla de Sant Jordi davant l'Oficina de Treball de la Generalitat.
D'altra banda, a través d'una nota de premsa, el grup municipal del COP Compromís per Ripollet ha manifestat aquesta setmana el seu desacord amb la resposta que l'alcalde de Ripollet es va dirigir en el darrer ple municipal sobre la paralització de la construcció de la residència per a la gent gran.
Segons el regidor del COP, Eduardo Jiménez, tot i l'imprevist que va suposar l'aparició de restes arqueològiques en el solar, la major part del retard és atribuïble a l'opció del consistori per una gestió privada d'aquest servei públic.
Nosotros le atribuimos la apuesta por parte del gobierno local que hace hacia la privatización de unos servicios públicos. Creemos que si se hubiese tramitado, se hubiese gestionado desde la propia administración, la residencia hoy por hoy estaría construida.
Per sortir d'aquesta situació, el COP Compromís per Ripollet ha animat el govern local a rescindir el contracte amb l'empresa Sergesa i optar per un model de construcció i gestió públics. El regidor del Compromís també qüestiona el per què Sergesa està tenint un tracte de favor per part de l'administració.
Hem de tenir en compte de que si algú ciutadà de Ripollet hagués incomplit algun termini en algun pago o cosa amb l'administració, ja havíem pres mesures per trencat aquest acord i sancionar, no?
D'altra banda, aquesta setmana el COP Compromís per Ripollet ha anunciat que presentarà una moció al proper ple municipal de febrer on demanarà que el govern de l'Estat apliqui mesures per paralitzar els desnonaments hipotecaris en casos de persones en situació d'insolvència sobrevinguda i involuntària.
L'objectiu és aplicar aquestes mesures mentre es tramita la modificació de la regulació hipotecària. També demanaran crear una comissió municipal formada per tots els grups polítics i aquelles entitats que treballen en serveis socials per tal d'estudiar mesures a nivell local que evitin els desnonaments i, en els casos que no sigui possible, poder garantir el reallotjament digne de les famílies afectades. El COP Compromís per Ripollet creu que l'Ajuntament ha de tenir la voluntat d'emprendre les accions necessàries per garantir el dret fonamental d'un habitatge digne i evitar les greus conseqüències socials a causa de les execucions hipotecàries a Ripollet.
El Partit Popular de Ripollet ha fet arribar una nota de premsa on afirma que presentarà una moció al proper ple municipal del mes de febrer amb l'objectiu de posar fi a la manca d'informació i la inexistent consulta dels representants dels joves de Ripollet pel que fa a les partides i projectes municipals.
Els populars afegeixen que en els darrers 12 mesos no s'ha convocat el Consell de la Joventut. Aquesta decisió sorgeix de la reunió celebrada el passat 12 de febrer entre el president local i alguns joves del municipi que van expressar el seu descontent pel destí de molts diners públics municipals, segons el PP. Els populars diuen que lamenten també el desinterès de l'actual govern municipal per escoltar i fomentar la participació dels joves a la vida de l'Ajuntament.
Els grups locals d'Esquerra Republicana de Catalunya, de Ripollet i Cerdanyola van manifestar en roda de premsa el passat dimarts 15 de febrer el seu malestar respecte a la paralització de la construcció de l'Hospital Ernest Lluch. El portaveu del partit de Ripollet, Ricard Sancho, va acusar el govern socialista de no voler construir l'equipament sanitari.
Sancho, a més, va declarar que el veritable responsable d'aquesta situació és el govern de Convergència i Unió.
Creiem que ha sigut una falta de planificació durant molts anys dels governs de Convergència i Unió. Si durant els 23 o 24 anys que Convergència i Unió ha estat el govern de la Generalitat de Catalunya s'hagués fet un verdader projecte d'infraestructures, no haguéssim tingut que fer les escoles, els ambulatoris, les carreteres, etc, etc, que s'han tingut que fer. Per tant, et trobes amb aquesta situació, que s'ha de fer tot de nou, s'ha d'engegar tot de nou, i llavors hi ha prioritats.
La candidata d'Esquerra a l'alcaldia de Cerdanyola, Elena Solà, va voler posar èmfasis en la importància de la sanitat, tot i el marc econòmic que s'està vivint.
Sabem que estem en unes condicions molt difícils, econòmicament molt difícils, però pensem que amb sanitat, com ja he dit abans, amb la salut no s'hi juga, que el que hem de fer precisament és invertir en sanitat, escurçar les llistes d'espera. Les urgències en els hospitals doncs s'han d'atendre com cal i la gent ha de tenir una atenció digna. Per tant, des d'Esquerra, tant Cerdanyola com Ripollet, el que volem és demanar, fer la demanda, demandem doncs a l'actual govern, a Convergència, que rectifiquin perquè l'hospital és una necessitat.
La portaveu de la secció local de Ripollet, Lourdes Serra, va titllar d'escandalosa i vergonyosa la política que està aplicant el govern convergent en l'àrea de sanitat. D'aquesta manera, els republicans sol·liciten una rectificació de la postura del govern de la Generalitat vers el projecte de la construcció de l'Hospital Ernest Lluch.
Per cert, que Lourdes Serra ha estat escollida per unanimitat a l'Assemblea del Partit com a cap de llista d'Esquerra Republicana de Catalunya per les properes eleccions municipals del 22 de maig.
Properament, la formació farà pública la llista de les persones que acompanyaran Serra amb la clara intenció d'obtenir uns resultats que permetin a Esquerra tornar a tenir representació a l'Ajuntament de Ripollet.
Les alcaldesses de Montcada i Reixac, Maria Elena Pérez, Cerdanyola, Carme Carmona, Barberà, Anna del Frago i l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, es reuniran el proper 28 de febrer amb el conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Boi Ruiz, per parlar sobre el futur de l'Hospital Ernest Lluch, que s'ha de construir als terrenys que ocupava l'antiga fàbrica Redossa.
La trobada és fruit de la insistència dels edils després que en les darreres setmanes hagin aparegut diverses informacions que avancen la intenció del govern de paralitzar la construcció de la majoria dels hospitals projectats. El patró municipal d'ocupació, mitjançant conveni amb la Fundació Laboral de la Construcció, facilita l'oportunitat de realitzar un curs inicial de prevenció de riscos laborals amb l'objectiu de continuar promocionant iniciatives que milloren l'ocupabilitat i augmentin les probabilitats d'inserció del col·lectiu de la construcció en el mercat de treball.
Les persones interessades en realitzar aquesta formació, que té una durada de 8 hores, s'han d'adreçar a les dependències del Patronat Municipal d'Ocupació de l'Ajuntament de Ripollet, al carrer de Sant Sebastià 26.
I no deixem de parlar del Patronat d'Ocupació, perquè aquest ofereix un servei d'informació i assessorament a totes aquelles persones que estan interessades en crear una empresa pròpia amb la voluntat de donar el suport necessari per aprofitar les ajudes existents i afavorir l'èxit del negoci.
Inicialment, les persones que estan valorant la possibilitat de posar en marxa un negoci propi poden accedir a una entrevista individual per rebre informació sobre les possibilitats o dificultats de crear una empresa en el moment actual, les ajudes i subvencions existents, els punts forts o febles de les diferents formes de constitució d'una empresa o els passos a seguir per tal de crear-la. Aquelles persones que ja tenen un projecte empresarial se'ls ofereixen coneixements i assessorament per elaborar un pla d'empresa que permeti validar la viabilitat del negoci i marcar els passos a seguir per a la posada en marxa. Les persones disposaran d'un acompanyament personalitzat, ajustat a les pròpies necessitats i les característiques del negoci.
Les persones interessades a participar en qualsevol d'aquests serveis han de fer la sol·licitud al Patronat Municipal d'Ocupació en persona o a través del telèfon i també poden donar-se d'alta en el portal inicia.gencat.cat.
Info. Edita i presenta Reme Herrera.
Aquest vespre el Patronat Municipal d'Esports lliurarà al Teatre Auditori els primers Premis 10 de l'Esport Local. Amb aquest acte es vol reconèixer l'esforç, la dedicació i la disciplina no només dels esportistes i clubs locals, sinó també d'aquelles persones de Ripollet vinculades a aquest món. Qui millor per parlar-nos d'aquests premis que el propi regidor d'Esports de l'Ajuntament de Ripollet, Xavier Peñarando. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Bé, està tot preparat per aquesta nit?
Doncs sí, la veritat és que està tot preparat, tot engestit i una miqueta de nervis perquè, bueno, això és l'estrena d'un acte que mai havíem fet fins ara i que, per tant, sempre doncs, hi ha aquests nervis que jo crec que són bons perquè és, no, el gusanillo que es té a l'estómac que està fent, bueno, no, hi ha una miqueta d'això, de nervis.
Una cosa important, no?
Una cosa important.
Amb aquests premis es reprèn una mica aquest tradicional reconeixement que el PAME feia cada any coincidint amb la Festa de l'Esport o vol ser una cosa totalment diferent?
És una cosa totalment diferent, però sí que és cert que és el que es fa com a modificació d'allò que fèiem en el seu moment. Aquest reconeixement que fèiem als esportistes, és cert que era un reconeixement que ens agradava perquè era un reconeixement molt col·lectiu a molta gent que havien aconseguit èxits durant aquella temporada, però al final també és cert que quedava molt, o quedava una miqueta de juït, no? Perquè no hi havia una classificació, quedaven barrejats els que eren per clubs, els que eren per esports individuals, el que era un campionat de Catalunya amb un campionat d'Espanya, llavors no hi havia diferents nivells. Per tant, ja fa 2 anys van decidir que havien de fer un altre format i, bueno, al final, després de diverses reunions, després de comentar-lo molt al nivell del PAME i comentar-lo tant al Consell d'Administració com als mateixos tècnics, aquest és el model o el format que hem triat, que també creiem que és un format viu. La nostra idea és que neix aquesta gala, aquest reconeixement, neix en aquest format aquest any. La idea de fer una gala de diferents reconeixements, això la mantindrem pels propers anys, però estem obert, evidentment, a anar modificant o anar canviant una mica del format.
Hem de dir que al darrere d'aquests premis hi ha un llarg procés de selecció dels candidats, de presentació i elecció dels guanyadors. Com ha anat tot això?
Bueno, això es va obrir el procés. El primer que vam fer va ser publicitar-lo a nivell general, però sobretot també a les entitats. Es van marcar unes pautes i uns barems de com es puntuaven per les diferents classificacions i pels diferents premis que hi ha, i a partir d'aquí les entitats i a nivell fins i tot individual es van presentar diferents candidatures. Es va crear una comissió formada per membres del Consell d'Administració, en el qual hi havia representants polítics, d'entitats, de col·legis, i a partir d'aquí doncs es va fent la puntuació i uns barems, i aquesta nit dels finalistes doncs ja sabrem qui són el guanyador en cadascun de les categories, diguéssim que la puntuació final i el resultat final es va fer en una reunió que es va celebrar ahir a la nit i que evidentment jo avui aquí no avançaré.
Ja coneix els guanyadors, això No ho podem dir, però ja ho sabem.
Ja els coneixem, els membres d'aquesta comissió, d'aquest comitè, que jo era president, però també com a regidor vam optar i vam creure que no era adient que participés directament en les votacions, i per tant el conec, però no he participat directament en les votacions.
S'han presentat molts candidats. Com ha anat la participació?
Home, estem contents. Per ser la primera edició, doncs hem tingut bastants candidats. Hi ha alguns premis que és més fàcil que d'altres, no? I hem tingut al final, doncs han estat ben bé una quarantena de propostes les que s'han presentat.
Bé, coneguem els finalistes, això sí, no?
Bueno, aquí el company Ramon, segur que també, bueno, això els podria donar. Tenim, per una banda, un que sí que ja està, no?, que se'n sap, que és el reconeixement a la millor trajectòria, que és el Joan Creus. Després també tenim el Pedro Sarrión. Després tenim la millor esportista femenina, la Lucila Pascua, la Júlia Figueroa i la Sara Ramírez. Tenim com a entitats en Ripollet Unió Atlètica, tenim el tenis taula i tenim el club patinatge, i després tenim tres equips, un del futbol, un altre també de l'atletisme, com a millor equip, o sigui, per una banda hi ha un premi que és a la millor entitat i per altra banda un premi al millor equip.
Com deies, hem de dir que també s'ha donat a conèixer dos dels premiats d'aquesta nit. Comentàvem el Joan Creus com a millor trajectòria i el Pedro Sarrión, i hem de dir que en aquests moments, doncs, el senyor Joan Creus el tenim a l'altra banda del telèfon. Joan Creus, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Felicitats.
Moltes gràcies.
Estem aquí amb el regidor d'Esport, Xavier Peñarando. No sé si vol dir-li alguna cosa.
Sí, bona tarda Joan, felicitats i, bueno, donar-te l'enhorabona, i al mateix temps que agrair-te, no? Que, bueno, sempre ho diem, que pels ripolletens poder dir que el Joan Creus, que la família Creus en general, no?, però que el Joan Creus és de Ripollet, doncs sempre ha estat un motiu d'orgull, i bueno, jo crec que tots molt contents d'aquest premi que avui se't donarà.
Sí, moltes gràcies, i també molt contents de que hàgiu pensat en mi en un premi tan important, no? I bé, esperem que aquesta tarda, doncs, gaudir de la festa i acompanyar-vos.
Joan, tu t'imaginaves quan vas començar a jugar a Ripollet que la teva trajectòria esportiva seria aquesta, la que és avui dia?
Home, no mai t'imagines, entre altres coses perquè sempre pensava en el futur, crec que no és convenient, i menys amb una activitat esportiva on mai se toca pot passar i hi ha molts factors que influeixen. L'únic que has de tenir en compte, com molts dels que estaran premiats aquesta nit, és que l'esport és una cosa que t'agrada, que la majoria jo diria que tothom que s'apunta a l'esport és perquè li agrada, perquè gaudeix, i l'únic que s'ha de preocupar és d'anar fent esport perquè li anirà bé per la seva vida personal, per moltes raons, no? I només preocupar-se d'això. Llavors, si a més doncs van venint coses i vas apareixent aquí i allà o et fas un camí, doncs tot això penso que és, clar, per tothom representa una gran alegria, representa complir objectius i reptes, i en definitiva és una indicació de que vas avançant, però res més, no? Jo particularment mai m'havia imaginat ni havia pensat que la meva vida, diguéssim, es relacionaria única i exclusivament pràcticament amb l'esport.
Què recordes dels teus inicis aquí a Ripollet?
Doncs me'n recordo tot, moltes coses. Els hermanos de Sant Gabriel, al Col·legi Sant Esteve, allà van ser els meus inicis. Llavors també recordo la meva etapa amb el Ripollet, i que ja va començar de jove, i que va ser curta, perquè en definitiva van ser 5 o 6 anys molt intensos, però que els recordo molt, no? Recordo també haver vist la construcció del pavelló i on tenia la il·lusió de poder-hi jugar un dia, i vaig participar fins i tot amb l'acte inaugural del pavelló quan jo era infantil, I vaja, tot això són records que et van quedar, no? Però, i llavors també l'última etapa meva a Ripollet va ser quan amb 16 anys doncs estava, formava part de l'equip sènior i jugàvem a segona divisió nacional i vaja, tots són molt bons records.
Encara vens per Ripollet algunes vegades?
Sí. Jo tinc els meus pares, la família, el meu germà, la meva germana, doncs en definitiva el contacte hi és.
Hem de dir que imagino que també tu vas prendre com un reconeixement una mica la teva trajectòria el fet que el pavelló porti el teu nom, no?
Sí, home, això fa una especial il·lusió, molta il·lusió, perquè tot el que són homenatges o reconeixements, etcètera, etcètera, al final sempre passen i diem-ne que no que s'oblidin, però són fets puntuals, i en canvi que un pavelló porti el teu nom, doncs això perdura amb el temps, i realment un recinte esportiu amb el teu nom, la veritat és que m'omple d'orgull i em fa moltíssima il·lusió, igual com algun premi que tinc a Granollers que també porta el meu nom i que es fa any a any, doncs també són coses que es mantenen en el temps i que en definitiva et fa molta il·lusió.
Aquest any rebràs el Premi a la Trajectòria Esportiva, que ha estat vinculada al Ripollet, a l'Hospitalet, al Granollers, al Barça i al TDK Manresa. Creus que actualment és més difícil evolucionar en aquest món de l'esport, o ara és més dur?
No, tot és dur i les èpoques canvien i penso que no es pot comparar èpoques amb unes èpoques, les èpoques actuals o amb les anteriors, però és evident que potser ara hi ha més sacrifici, el que passa que tothom ha d'entrar en aquest sacrifici. Abans hi havia altres, la disposició era diferent, i ara per triomfar o per tenir èxit en el món de l'esport d'alta competició, la veritat és que s'han de fer molts sacrificis a nivell d'estudis que no s'han d'oblidar mai, combinar estudis amb les hores d'entrenament que hi ha avui en dia, la veritat és que és difícil i complicat, i la gent s'ho ha d'estar molt ben organitzada, programar-se molt bé les coses per intentar compaginar les dues.
Doncs ens quedem amb aquest consell. Joan Creus, millor trajectòria esportiva, serà avui reconegut doncs, al Teatre Auditori amb aquesta gala de l'esport local. Moltes gràcies per haver-nos atès i fins aquest vespre.
Molt bé, gràcies a vosaltres i ens veiem aquest vespre.
Molt bé, moltes gràcies, Joan, i això, fer-ho saludar-te personalment aquesta nit.
Molt bé, gràcies, ens veiem aquesta nit. Gràcies.
Adéu, bona tarda.
Adéu.
Bé, senyor Peñarando, què ens pot dir de l'altre premiat, en Pedro Sarrión?
Bueno, el Pedro Sarrión, jo crec que aquest reconeixement també al Pedro Sarrión, perquè el Joan Creus doncs és un exemple clar, és una persona molt coneguda amb els mitjans de comunicació, tu has parlat de la seva trajectòria, però també recordem que va estar fins i tot a la Federació Espanyola, és mediàticament molt coneguda. El Pedro Sarrión, diguéssim, que és l'altra part també de l'esport local, i que jo sempre m'agrada molt recordar, i que moltes vegades els actes que anem a les entitats doncs m'agrada molt de mencionar, no? O sigui, l'esportista, evidentment hi ha una part d'esforç, evidentment hi ha una part de molt sacrifici, hi ha una part de deixar coses darrere, però també hi ha el reconeixement i, diguéssim, el lluïment de poder disputar l'esport. Però molts esportistes poden fer aquesta vessant estrictament de la competició, perquè gent com el Pedro Sarrión, i el Pedro Sarrión rep aquest premi, jo crec que d'una forma molt merescuda, perquè hi ha gent, com bé el torno a dir, doncs, que han treballat d'una forma molt activa. Recordem que el Pedro Sarrión va estar a la Margall, va estar al Ripollet, ha participat d'una forma molt, molt especial en el món del futbol local, i jo crec que també que el Pedro Sarrión, o a mi m'agrada molt destacar, que el com que ara també ja està molt arraigat i que tothom ho té molt, doncs molt inculcat, no? Que és la vessant de Canal Esport, també ha d'haver la vessant d'educació, la vessant de formació, i que el Pedro Sarrión, quan va començar amb les seves entitats, doncs va ser una d'aquelles persones, no la única, evidentment, però potser hi havia molta gent que no, bueno, l'esport la veien només com una part lúdica i no potenciaven tant aquesta part, i el Pedro Sarrión ja des del seu inici doncs va veure molt clar que havia de ser un component, havia de ser un afegit a la part educacional dels nens, de la canalla que feia esport. Per tant, jo crec que és un premi totalment merescut, i és un premi que també m'alegro molt que el Pedro Sarrión se l'emporti en aquesta gala.
Hem de dir que Ripollet comptem amb un importantíssim nombre d'esportistes i també de clubs esportius. Com ho valora això?
Jo ho valoro d'una forma molt, molt positiva, i això el que demostra és que Ripollet és un poble molt viu, és molt viu en el món associatiu, en el món cultural, en el món associatiu en general, però el món de l'esport és un clar exemple, no? També és cert que això a vegades va una mica per onades, i això també és bo perquè demostra que són entitats vives, però recordem que avui surten, o hi ha entitats premiades, però tenim la vessant de l'atletisme, però el hockey també van tenir un equip que, no? que té molts anys d'història, que va estar en categories molt altes, que ha patit també doncs, pujades i baixades, però el handball també és una clar exemple d'això, o el bàsquet o el futbol, en definitiva no em vull oblidar de cap, no? Perquè el patinatge també surt avui
sí, hi ha moltes,
tenis taula o l'escatx, que és una entitat nova i que també és finalista, per tant dic jo valoro molt positivament, i jo crec que també valoro molt positivament perquè és des del món associatiu i són entitats que per part de l'administració, per part del Patronat d'Esports, el que hem premiat o el que hem intentat sempre és donar recolzament a les millors instal·lacions possibles. Nosaltres ens hem decantat per fer una varietat àmplia d'instal·lacions. No tenim un gran pavelló, no?, de 2.000 o 3.000 persones de capacitat, però per contra tenim moltes instal·lacions cobertes. Podem comparar una mica amb els municipis del voltant quantes pistes poliesportives tenim i quina és la nostra situació en quant a equipaments. No diré que tenim els millors equipaments, però sí que tenim una àmplia gamma d'equipaments, i això afavoreix que hi hagi moltes entitats.
Acabem parlant de l'acte d'aquesta nit. Hem de recordar que l'assistència a aquest acte és per invitació, que no és entrada oberta a tothom. Ens pot avançar alguna cosa d'aquesta gala, de com serà, què tenen previst?
Jo el primer, més que avançar, és agrair l'esforç que han fet els tècnics del Patronat d'Esports. És una gala que, donat els moments que estem, doncs serà una gala, podem dir, que austera i modesta, però que, bueno, que tenim alguna sorpresa que jo crec que agradarà molt a la gent, i serà una gala que intentarem, i crec que ho aconseguirem, que sigui una gala molt viva i que la gent que, bueno, que estigui en el Teatre Auditori podrà gaudir. Jo preferiria no avançar molt,
molt bé,
com serà el format, perquè si no també tancarem una miqueta la sorpresa per aquells que no, que evidentment no la coneixen.
Ho explicarem a l'info de la propera setmana, això segur. Regidor d'Esports de l'Ajuntament de Ripollet, Xavier Peñarando, gràcies per haver-nos atès, per haver-nos acompanyat i haver parlat d'aquests premis.
Doncs moltes gràcies a vosaltres per aquesta invitació, i espero veure-vos aquesta nit al Teatre Auditori.
Molt bé, gràcies.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda, i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
El proper 23 de febrer tindrà lloc una nova sessió de l'Aula d'Ecologia Urbana, inclosa en el projecte d'intervenció integral al barri de Can Mas. L'activitat porta per títol Coneixem el riu Ripoll, i per parlar-ne tenim a l'altra banda del telèfon a la membre de l'agrupació Ripollet Natura, Núria Machuca. Núria, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Parla'ns una mica en què consistirà aquesta activitat del proper dimecres.
Bueno, ara hem encetat un blog que és sobre el riu Ripoll, perquè bueno, pues pensem que és un tema que cal treballar, perquè és molt important al nostre municipi, i llavors hi ha diverses activitats. La del dimecres que ve la tenim una mica així, encara ens falta acabar de concretar, perquè el que voldríem és anar in situ. El problema que tenim ara és el d'horari. Com que la llum s'acaba molt aviat, doncs per fer activitats d'exterior ens és molt difícil, no? Perquè a més fa fred i els nens són petits i així. Però ens agradaria anar al riu, si més no hi ha el camí del costat del riu, quedar allà directament amb els participants, fer una passejadeta explicant unes quantes coses de l'entorn, observar la fauna, sobretot, que es poden veure els aneguets i així, una mica difondre els aspectes més naturals de l'ecosistema. I després, quan se'ns acabi el llum i comenci a fer més fred i així, la intenció és entrar dintre de la biblioteca, si és possible, que encara ho estem acabant de concretar, i que ens busquessin tot de llibres i contes sobre els rius i sobre l'aigua dolça, i poder fer una estona de llibres, lectura, contes, així amb les famílies.
Mm-hmm. De cara a les properes activitats, es pot avançar allà una mica en què consistiran?
Doncs mira, tenim algunes coses de plantes medicinals, També han jugat molt amb les demandes de les famílies, els nens i els pares, les mares han anat dient coses que els interessaven. Llavors estem una mica apropant-nos a la primavera, llavors començarem ja a conèixer una mica de plantes medicinals. Alguns tenien molta il·lusió per fer alguna cosa sobre els dinosaures, doncs també farem alguna cosa de dinosaures. Tenim pendent una gincana pels comerços del barri per promoure les botigues, el comprar dintre del barri de Can Mas, que ja teníem preparada i que vam haver d'anul·lar per la pluja. Doncs la tenim pendent, que els comerciants estaven molt engrescats amb la idea, llavors també la farem. I algun conte més que està ja relacionat amb el canvi d'estació de amb l'avinguda de la primavera.
Mm-hmm. Hem de dir que treballeu molt a petició una mica dels usuaris, no?
Sí, escoltem molt les seves propostes, perquè s'ha fet un grup de gent que és molt assídua, famílies que venen, i una mica també pues, escoltem una mica les seves inquietuds. Volem treballar en la natura, el medi ambient, centrat molt en el barri, i doncs si hi ha temes en què la gent està molt interessada i vol documentar-se, vol aprendre, doncs per què no doncs, escoltar les seves propostes i muntar activitats una mica a mida, no?
Uh-huh. Durant el mes de febrer no només parlem de les pròpies activitats sinó de les que ja heu fet també, no? Heu organitzat diverses trobades, com per exemple una que portava per títol Un conte de veritat.
Sí.
En què consistia?
Mira, el conte de veritat és un conte que pot ser per grans i per petits, i que una mica l'objectiu de la història és una mica centrar la gent en la natura que pots veure a les ciutats. A les ciutats nosaltres estem acostumats a viure-la amb presses, per anar a l'escola a portar els nens, per anar a comprar, per anar a treballar, i se'ns passen coses de l'ecosistema de la ciutat que està molt a prop nostre i que no valorem. Quan anem de vacances a un lloc ens preocupem molt per observar la seva natura, per fer un itinerari guiat, per fer una foto amb un paisatge bonic. En canvi, el nostre poble, que vivim cada dia, doncs aquestes coses no les fem, no? Doncs aquest conte una mica ens ensenya a mirar-nos amb ulleres màgiques, que diu el conte, a mirar-nos al nostre poble amb una altra perspectiva, que ens descobreix l'entorn natural, ens descobreix que hi ha petites plantes, petits insectes, arbres, papallones, tot de coses que ens fan, que ens podrien fer la ciutat molt atractiva, i llavors ens ajudaria a voler respectar-la molt més, no?
Ja per acabar, Núria, recorda'ns qui i com es pot participar en aquests tallers.
Pues mira, directament es pot adreçar a l'Institut Can Mas tots els dimecres de 5:30 a 7:30 de la tarda. El que passa que és millor que contactin prèviament amb nosaltres amb el correu de l'agrupació, que és agrupacioripollentnatura@gmail.com, i s'adreça a nosaltres per avisar-nos que vindrà si és una persona nova, i si ja ve assíduament, doncs ja nosaltres fem un mailing cada dilluns o així amb l'activitat que proposem. T'ho dic perquè de vegades hi ha algun petit canvi, com per exemple aquest dimecres, que igual convoquem a la gent directament al riu Ripoll, i perquè no es trobés amb una sorpresa arribant directament a l'institut, doncs ens pot avisar abans que té la intenció de venir.
Perfecte. Doncs a Núria Machucà, de l'agrupació Ripollet Natura, moltes gràcies, com sempre, per haver-nos atès.
Molt bé, a vosaltres.
Bona tarda.
Bona tarda.
Adéu. I seguim parlant de natura, perquè l'OM, que estava situat a la zona del Martinet, ha estat traslladat al parc de Carles Ferrer. Aquesta acció s'ha dut a terme per poder-lo declarar exemplar protegit, cosa que revaloritzarà l'exemplar i facilitarà el seu desenvolupament. L'existència d'aquest OM tan antic és un fet realment destacable, ja que es tracta d'una espècie de la qual se'n troben pocs exemplars, perquè la major part moren joves atacats per un fong semiparasitari.
El desembre de 2009, la regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Ripollet va comunicar a l'Incasòl que a la zona del Martinet existia un exemplar d'om molt antic i que es trobava en bon estat fitosanitari. En la comunicació s'expressava la voluntat perquè aquest home es declarés exemplar protegit, però per poder donar-li aquest valor afegit i així donar compliment a l'ordenança de medi ambient dels espais verds de Ripollet, havia d'estar ubicat en un espai en sòl no urbanitzable, ja sigui públic o privat. És per això que l'Incasòl, donant el valor que li correspon i per tal de donar resposta a la sensibilitat que li transmetia el consistori, ha trasplantat l'om al parc Carles Ferrer, incorporant-lo així a aquest espai.
L'Esplai i la Gresca ha programat una sèrie d'activitats dirigides a nens i joves entre els 3 i els 17 anys pel període de la Setmana Blanca establert per la Generalitat. Així, del 7 al 11 de març realitzarà tallers, sortides i activitats en grup per fer d'aquest període uns dies divertits.
Les activitats es realitzaran de 10 a 2, amb excepció d'un dia que hi haurà excursió fins a 4:45. També hi haurà acollida de 9 a 10 del matí. L'Esplai també ofereix la possibilitat d'allargar l'horari fins a 4:45. El preu és de 40 euros per als socis i de 80 per als que no ho són. L'acollida matinal té un cost de 14 euros. Per a més informació, poden visitar la web de l'Esplai, lagresca.org.
I acabem parlant d'esports. El passat cap de setmana l'equip cadet femení del Rua va participar al Campionat d'Espanya del Cross per Clubs a Huelva. La ripolletenca Clàudia Martínez va creuar la línia de meta en 7è lloc, mentre que Jasmina Martín va aconseguir el lloc 118, Anna Calderón el 185 i Laura Rubió el 220.
L'equip va acabar en el lloc 34, un bon resultat tenint en compte l'alta participació i el gran nivell de la competició. D'altra banda, en el Campionat de Catalunya Individual de Veterans, el corredor del Rua, Joan Coll, va quedar en 6a posició.
Infosport, tot l'esport de Ripollet. Els divendres a les 7, la prèvia. I els dilluns a les 7, el resum de les competicions del cap de setmana. Infosport segueix tots els clubs i atletes. La informació de l'esport de Ripollet a Ripollet Ràdio, amb Ramon Argenter. Jugues?
Esports.
Fem un repàs de l'actualitat esportiva per aquest cap de setmana de la mà de Ramon Argenter. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Doncs comencem parlant de futbol. El Ripollet es juga a mitja lliga.
Doncs sí, serà aquest diumenge a les 12 amb la visita del Mollet, que és el tercer i que està a sols a 4 punts. Una derrota del Ripollet i una victòria al Figueres, que és el segon i que té un partit més fàcil ja que jugarà. El seu camp contra el Cadelles podria variar molt. Si això passés, es produiria un empat amb el liderat entre el Ripollet i el Figueres, però a la victòria dels homes de Jordi Muñoz, el Ripollet podria quasi sentenciar la lliga.
Parlem de futbol sala, partit complicat pel Ripollet.
Estem ja a la segona volta i l'equip de la Lliga Nacional és el cinquè per la cua. Això vol dir que està en zona d'ascens directe. Està sols a 5 punts dels llocs de la tranquil·litat. Per això sembla una partida de billar a tres bandes. El Ripollet té que guanyar molts partits i esperar que es produeixin caramboles d'altres partits per reduir punts i mantenir-se dintre els 6 primers.
I a tenis taula, el diumenge es decideix el títol.
L'equip del Ripollet Verdolai té doble jornada aquest cap de setmana. El dissabte a les 17 jugarà contra el gimnàs de l'Escola Montserrat de Cerdanyola contra l'equip del quart classificat, que és el Palma de Mallorca. El diumenge a les 11 contra l'Olot. A tots dos estan empatats a punts, però el Ripollet amb un partit menys. Els jugadors Miquel Arnau, Freddy Pajula, Àngel Carrion i Lluís Soler poden ser els campions del grup quart aquesta setmana.
Doncs ens queda conèixer quin és el convidat de l'Infosport d'avui.
Doncs tindrem el regidor Xavier Peñaranto perquè parlarem de tots els 6 premis de tots els esportistes que avui hi ha a l'entrega de l'esport.
Doncs ja sabem que serà a partir de les 7 de la tarda amb el nostre company Ramon Argenter. Gràcies, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
El temps.
I abans d'acabar, mirem quin temps es espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Cap de setmana inestable amb intervals de núvols i probabilitat d'algunes pluges, sobretot demà dissabte. Dilluns seguirem amb aquesta inestabilitat, però a partir de dimarts s'imposarà el sol.
Doncs fins aquí l'info d'avui divendres 18 de febrer de 2011. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic, Laia Prats, Judit González i qui us parla, Remei Herrera. També els recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. I've paid my dues, time after time. Els deixem escoltant el tema We Are the Champions de Queen en honor a tots els guanyadors dels premis de l'esport local que s'entreguen aquesta nit. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana. And bad mistakes I've made a few.
my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a